David Poblador, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has treballat durant molts anys per Spotify, què hi feies allà?
Vaig fer de tot. Vaig arribar-hi buscant una mica un projecte on pogués tornar a tocar la tecnologia i bàsicament sentir-me proper a un producte que estava començant en aquell moment, això era a finals del 2010. I clar, de cop i volta em vaig veure havent d'escalar un equip fins a una mida que no m'imaginava, perquè en aquell moment era molt petit i tot s'anava multiplicant molt, molt ràpid. Quan vaig entrar al meu equip érem 5, quan vaig marxar érem vora 700 persones, això més o menys durant 13 anys. El que feia el meu equip bàsicament era la infraestructura que feia que el servei funcionés 24 hores al dia i més endavant també totes les eines perquè els equips de tecnologia i de producte de l'empresa poguessin fer la seva feina.
Les autopistes per les que circula la música. Bueno, tot això ja va passar. Ara et dediques a projectes propis vinculats a la tecnologia i també a la intel·ligència artificial, però vaja, com dèiem, durant molt temps has treballat en la principal plataforma de distribució musical. Quin és l'ús que li veus en la intel·ligència artificial al segle XXI en aquest moment i en la seva presència en la música? És a dir, m'estic embolicant jo mateix, hi ha una proliferació d'ús d'intel·ligència artificial en la música. Creus que això està filtrant a les plataformes com Spotify o aquestes plataformes estan treballant activament per garantir que la música que ens sona té un component humà?
Bé, és una pregunta molt, molt llarga perquè òbviament la intel·ligència artificial i en general qualsevol avenç tecnològic, la tecnologia en general, acaba modificant qualsevol sector que se'n pugui beneficiar. En el cas de la música, això afecta moltes dimensions en paral·lel. La dimensió de la creació de música, facilitant, doncs, per exemple, la creació de melodies, la composició, les lletres, mil coses, però també la intel·ligència artificial i els avenços tecnològics en general doncs afecten com es pot recomanar la música, recomanacions, com es pot descobrir nova música i en paral·lel, òbviament, amb moltes altres coses operatives del dia a dia d'una empresa de música, de distribució o del que sigui per optimitzar molts canals. Llavors, què fan les empreses aquestes? Òbviament això és un repte perquè ara potencialment es poden crear continguts en general a una velocitat que no s'havia pogut veure fins ara. I pel que jo sé, de Spotify, de tothom, totes les empreses que allotgen continguts, ja sigui YouTube o sigui qualsevol plataforma, doncs han de vetllar per diverses coses. La primera d'elles és tenir prou capacitat per poder allotjar tots aquests continguts que s'estan creant. Estem parlant de que no és que ara no calgui un estudi musical per gravar una peça, és que ara potser cal un prompt i 10 minuts de proves per tenir una peça que acabarà ocupant doncs un cert espai d'emmagatzematge, uns quants minuts. I clar, com fas que quan això és molt senzill, com fas que això no acabi desvirtuant altre contingut o enterrant altre contingut que potser té més mèrit? I fins i tot com fas que els teus sistemes puguin suportar tota aquesta quantitat d'informació nova que s'està creant. Recordo fa uns quants anys es deia que cada segon YouTube tenia no sé quants dies addicionals de vídeos allotjats. M'imagino que això, amb l'arribada d'aquestes eines generatives, això s'ha multiplicat per molt. I això és un repte tant per qüestions de volum i de capacitat com un repte per no desvirtuar doncs un gènere en aquest cas.
Plataformes de streaming com doncs això, com Spotify o també Tidal o també el YouTube mateix, estan treballant per eliminar o si més no identificar aquells continguts que estiguin creats específicament amb la IA?
Jo no tinc òbviament visibilitat directa en què dediquen el seu temps, però em puc imaginar que per diversos motius sí que ho estan fent. Òbviament, primer per evitar una situació on algú que vulgui crear volum innecessàriament de contingut pugui afectar la visibilitat d'altres artistes, com deia abans. Aquesta és la primera. La segona, perquè hi ha legislació que s'està començant a aplicar en algunes parts del món, on els continguts que siguin sintètics han d'estar clarament identificats. I crec que la més interessant, en tercer lloc, per mi, és la identificació de contingut sintètic o la detecció de contingut sintètic per evitar que nou contingut sintètic es generi utilitzant contingut sintètic com a base, per tal d'evitar aquesta situació on acabem doncs magnificant una bombolla. Això és molt, molt clar en el cas de les xarxes socials o en el cas de la comunicació. Pots acabar creant, doncs, això que es diu, no? Fake news, per exemple, doncs a base de magnificar contingut que ja tingui una autoritat dubtosa.
Les plataformes que generen música a partir de la intel·ligència artificial prèviament s'han entrenat escoltant molta música. El que passa que la majoria d'aquests continguts són, diguem-ne, d'un gènere pop, així en genèric, i de tall anglosaxó, i per tant no tenen en compte les realitats culturals o lingüístiques o sonores de zones més petites com per exemple Catalunya o com les diverses regions culturals europees, no? Creus que podria posar en risc la pervivència de la música genuïna, és a dir, la pervivència de realitats culturals diferents a la del pop universal i anglosaxó?
Sí, és una qüestió que em preocupa. També hi veig algunes oportunitats, que potser és una cosa interessant per comentar. Jo crec que, per exemple, les llengües minoritzades pateixen del risc del biaix de l'entrenament d'aquests algoritmes, i òbviament aquests algoritmes van a volum, i quan més volum que reforça el contingut ja existent hi ha, doncs el risc de magnificar un clúster específic d'informació doncs creix. Aquesta és la part pessimista de la història, i òbviament aquí hi ha iniciatives d'alguns països on tenen cultures més minoritàries o llengües més minoritàries. Per exemple, Islàndia és un bon exemple, on han molt explícitament creat un corpus cultural de la seva cultura per tal de, no només entrenar models, per tal d'assegurar-ne la visibilitat en les xarxes, plataformes i tot això. La part optimista em fa pensar que gràcies a moltes de les coses que estem veient de la intel·ligència artificial, doncs moltes de les llengües o cultures que no han estat tan representades podrien tenir un altaveu per ser vistes en llocs del món on no podien ser vistes precisament per aquest nínxol, per ser un idioma molt, molt difícil d'entendre, per ser un idioma molt invisibilitzat. I de cop i volta podria ser probable que un escriptor armeni pugui arribar a una quantitat del planeta molt més gran de la que podia fer-ho abans, doncs gràcies a poder utilitzar eines de traducció automàtica, d'interpretació i tot això. És un risc molt gran, però jo crec que si les llengües i les cultures minoritàries juguen bé les seves cartes, poden tenir una oportunitat de fer-se més visibles en lloc de fer-se més invisibles. Però certament el fet de que el control de qui entrena models i de com s'entrenen models, doncs, per exemple, sigui molt anglosaxó o molt connectat amb grans potències, fa que això sigui un repte, perquè només el propi descobriment de contingut ja està molt esbiaixat.
Hi ha qui pensa que l'entrenament d'eines d'intel·ligència artificial per generar nou contingut no deixa de ser una espècie d'extractivisme cultural. No sé si estàs d'acord amb això. És a dir, per una banda ens va bé perquè preservaríem una cultura o una llengua minoritzada, però per altra hi ha qui diu, escolti, aquest senyor està entrenant una màquina amb continguts que han generat autors, escriptors, músics, compositors d'una cultura determinada, i per tant això és extractivisme cultural. No sé si estàs d'acord.
Sí, sense ser-ne un expert, clarament tenim un repte important davant en el món de la propietat intel·lectual i en el món de com acabem, doncs, premiant o recompensant la gent que realment està oferint, o no oferint, simplement que està veient el seu contingut ser consumit massivament. Clar, filosòficament, òbviament, podem pensar que moltes obres i moltes coses que s'han fet al llarg de la història, doncs, estan inspirades en contingut que hem llegit, que hem vist, que hem extret d'altres llocs, però clar, això ho fèiem d'una manera molt més, doncs, limitada i amb unes certes garanties. Quan aquestes algoritmes i aquestes màquines van a volum doncs escombrar-ho tot i intentar captar tant contingut com sigui possible per entrenar els seus models, això esdevé un repte important. I sí, estic força d'acord que hem de repensar molt, molt això. Coses que hauríem de fer, hauríem de millorar les eines de traçabilitat per entendre quins continguts derivats, d'on prové certes recomanacions, d'on provenen certs continguts que s'estan creant, però tot això estem a anys llum i els incentius dels grans poders de la intel·ligència artificial no van ben bé en aquest sentit.
David, per acabar, la pregunta cunyada del dia: la intel·ligència artificial ens traurà la feina a tots?
Jo espero que m'entregui molta, perquè realment jo continuo pensant que, o jo penso de fa molts anys, com a, des d'un punt de vista tecnòleg, que molta de la feina que estem fent realment és feina que no afegeix massa valor. De les tasques que he de fer en el meu dia a dia, fins i tot com a enginyer de software, diguem-ho així, un gran percentatge d'elles són molt mecàniques i són tasques que no realment m'estan distraient de les tasques on jo puc realment afegir valor. Vol dir això que ens traurà la feina? No, vol dir que la farà mutar, però d'una manera també una mica sorprenent, si parlem de bretxes digitals i si veiem l'arribada de les tecnologies en els últims 20-30 anys, hem vist que realment no han eliminat feines, no les han fet mutar tant com haurien d'haver-se fet mutar, probablement donada la bretxa digital i la mala qualitat d'algunes adopcions de tecnologia. Jo crec que no ens traurà la feina, però la farà mutar molt, i alguns sectors, sobretot aquells que han estat més proclius a fer feines molt repetitives o d'extracció d'informació molt mecànica, aquests patiran més que d'altres. Però si mirem una mica des de més distància, crec que això podria donar lloc a una nova onada de feines més relacionades amb la creativitat, amb la manufactura, amb la creació, amb premiar la gent que tingui habilitats úniques i tot això. Però certament, com moltes organitzacions estan organitzades avui en dia, pot complicar molt les coses en molts sectors.
David Poblador, gràcies per atendre'ns. Que vagi bé i sort.
Gràcies.